Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Benvinguts en aquesta accidentada setmana de Mossega la poma, perquè no gravem ni en el dia habitual ni a l'hora habitual. Hem tingut alguns problemes logístics, però bé, l'important és que estem aquí, que us donem la benvinguda avui en el programa d'avui, en aquest episodi. Ja sabeu que portem diverses setmanes d'anuncis d'acomiadaments a Amazon, Google, Microsoft, SAP, que avui Spotify. Parlàvem internament, Spotify i altres. No parlem de Twitter, que ja va començar a acomiadar fa temps, i jo crec que és una altra història. Vale? Si vols, després en parlem. L'única que sembla que de moment no acomiada ningú, no per res, sinó perquè igual no... Bueno, ara en reflexionarem, és Apple, vale? Que res, de moment no ha dit res. Què signifiquen aquests acomiadaments? I és només una crisi? O sigui, és una crisi o només és un ajustament? D'això en parlarem avui. Tenim la sort de comptar amb en Raimon Lapuente. Hola, Rai.
Què tal, Tomàs?
Bona nit. Bé, senyor. Bona nit. Sí, avui és molt de nit. I si ens veieu així foscos és que és de nit. Vull dir, no és que estem fent aquí comèdia, eh? I també tenim en Magma perquè la segona part... Hola, Magma.
Hola, hello.
Bueno, han hagut molts anuncis aquests últims dies. Ja sabeu que hem parlat de hardware nou d'Apple, que té algunes... Perdó. Té algunes crítiques, però bueno, han tret un HomePod, han recuperat, millor dit, el HomePod gran, han llançat actualitzacions rellevants per iOS, iPadOS, macOS i fins i tot pels propis HomePods. Jo de cop i volta m'he trobat un HomePod mini que té temperatura i humitat.
Sensors, sense pagar, eh?
Sense pagar. Bueno, sí, què penses? Que m'han donat el HomePod mini gratis, siendo Apple, però de què vamos? Bueno, en fi, que de tot això... I alguna coseta més, algun truqui, diria. En parlarem en aquest episodi, el 542, avui sense el Marc, vull dir que avui serem ordenats i curosos. Episodi 542, o no, episodi 542 de la temporada 16 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs... Anem a parlar d'aquests acomiadaments, anem a mirar què signifiquen i com, no sé, una mica de fer una reflexió, si us sembla. I ho anem a fer lligat una mica també amb la situació, aprofitant que tenim el Rai, que té potser una visió més àmplia que nosaltres, una visió de com estan les coses a nivell econòmic, macroeconòmic. Entenc que ens centrem només en la part del món de la tecnologia. ¿Vale? Rai, et faig a tu la pregunta, què està passant? ¿És una crisi o és un ajustament?
Bueno, crec que, fent servir les paraules del Raül del xat, el que està passant és que t'has fotut unes quantes copes de més i estem a la meitat de la nit i ara t'has fotut un parell d'aigües. O no sé si dir-te que t'has fotut un parell d'aigües o has fotut una trallada per aviam si tornes a la discoteca amb una, i tornes a fotre un altre xupito. Vale, aquest és el paral·lelisme que jo faria.
Aquesta és una figura, eh? Vale. Perfecte, doncs ja podem acabar el programa perquè jo crec que ha quedat claríssim aquesta part, eh?
Vale. Més que menys pot rememorar i comparar. El que és curiós de tota la gent que estan fent fora tecnologia ha sigut especialment a tecnologia, especialment als Estats Units, tot i que em sembla que a Europa també hem pillat, és que la resta de mercats no estan, per el que puc veure a nivell d'econòmic, no estan fent fora gent. És a dir, ha sigut una cosa única i exclusivament tecnològica que va començar amb les startups, sobretot.
I les grans, que poden estar o no pressionades per... Però clar, quan una gran comença a acomiadar gent, diguéssim, dibuixant un panorama econòmic no favorable, ¿vale? Recordem que aquests últims, aquesta setmana passada i aquesta, han estat presentant els resultats de les companyies a nivell... Les companyies que cotitzen en borsa han estat presentant resultats, ¿vale? Dic que quan una comença és com un castell de cartes, no? Que una va caient darrere de l'altra i hi ha, no sé, hi ha coses que no o ells tenen unes previsions de futur amb una informació que la resta dels humans no tenim, que podria ser. Hi ha coses sorprenents, per exemple, Microsoft, que també ha acomiadat gent. Veient, si tu mires en detall els números que van presentar, sí que és veritat que hi ha àrees que no donen diners, però amb les grans companyies que tenen projectes en marxa amb més o menys graus d'avançament, ¿vale? És normal que tinguin coses, àrees, que encara no estiguin consolidades, que estiguin consumint molta pasta i que no estiguin generant benefici, però és normal, és que han d'apostar per diverses carreres de futur, no? Per diverses línies de futur, i algunes d'elles, òbviament, s'acabaran abandonant. Tornant a Microsoft, ha presentat números. La part de cloud, la part d'Azure, ha salvat la companyia amb escreix, és a dir, ha fet que la companyia tingués uns números que de l'altra forma no hagués tingut. Per tant, no, en general, l'empresa no va malament, ¿vale? No va malament.
El cloud està salvant Amazon, està salvant Microsoft. El cloud, de fet, com que no funciona a Google, Google està tenint uns resultats molt pitjors del que seria esperable, perquè els clouds d'Amazon i de Microsoft se l'estan menjant. I els serveis... Bueno, i Apple, que és una mica una companyia particular, es salva per aquest aspecte. Però sí, és el que tu dius, estan tenint beneficis, estan guanyant diners.
Parlant també una mica de reajustar, eh? Vull dir que sembla... Jo més que res crec que ara toca la campana de reajustar i totes presenten els seus stakeholders, els seus accionistes. Mira, jo he ajustat això, eh? Soc molt bon ajustador, eh? A Europa, que hem parlat del cas de Spotify, un altre cas, el de SAP. SAP fot, no sé si eren, ara no vull equivocar-me, 3.000 tios al carrer, sembla? Molts d'ells de l'àrea de CRM, del CRM, que, i sense entrar en profunditat, perquè em sembla molta gent per una única àrea, llegia que, bueno, el CRM, o sigui, la part de HANA de SAP, els hi estan anant bé, en el sentit de que HANA Cloud i HANA com a DB, com a base de dades...
Què és HANA?
És la nova base de dades i el nou canvi, el SAP tradicional, que tots heu vist de tota la vida, és l'R3, ¿vale? Fet amb ABAP. ¿Vale? I això ha evolucionat a un nou SAP, un nou desenvolupament que utilitza, a més, no utilitza ni SQL Server, ni Oracle, ni res d'això, utilitza una altra base de dades que va inventar, va comprar i la va acabar de desenvolupar SAP, que es diu HANA DB. ¿Vale? Vale, doncs, aquestes com estan obligant a tots els seus clients a canviar i canviant el tipus de llicències i que tot això és programació nova, és com si fessis una reimplantació, un greenfield de nou, un redesplegament de nou de tot, doncs això està generant revenue, està generant ingressos. Sí que és veritat que com a producte, subproducte, la part de CRM, de CRM no... té competidors molt, molt potents amb el mateix Microsoft i amb altres àrees, amb Salesforce i amb altres històries. Però, hòstia, justificar fotre 3.000 tios al carrer quan els números tampoc eren tan negatius? No ho sé. És una pregunta que deixo a l'aire.
Jo crec que es causa l'efecte de dir si l'altre ho fa, és una cosa que si jo fes sol o em seria molt més difícil de fer o podria ser vist d'una forma negativa, en plan... És el que et dius, aquests números són potser no molt bons o no molt dolents, però no justifiquen que fotis 3.000 tios, quants són a nivell de plantilla de SAP?
Hòstia, clar, jo quan vaig estar treballant a SAP fa molts anys, aleshores segur que els números de plantilla han canviat molt i no hi ha estat el cas, eh?
Però bueno, però Spotify ha fotut fora un 7% de la plantilla, em sembla que Typeform ha fet fora un 10 o un 15% de la plantilla. Estem parlant de quantitats bé, allò... No és una broma, saps? No pots fotre tu el 10% de la plantilla a Espanya fora sense un R, un ERTE o... Un 3, no? Bueno, un 3 és poc. Però bàsicament jo crec que han vist que això començava a passar i el que jo penso, i han dit, bueno, podem ajustar. Perquè realment, que fotis fora el 10% de la plantilla no sé quin estalviat suposa.
Ja, l'altra cosa que debatíem amb el grup intern de Telegram quan parlàvem d'aquest tema, que ja sabien que anava a sortir al programa, és com ha estat la volumetria de contractació des de que va començar la pandèmia fins ara, o fins i tot una miqueta abans, no? Hi ha creixements d'aquestes companyies amb nou personal bestial, molt més que la gent que s'està acomiadant ara, no?
Pensa que jo he mirat els números, del 2019 al 2020, o sigui, els 3 anys, des del 2019 al 2020 fins ara, la majoria han duplicat plantilla, excepte Apple. És a dir, han passat de, em sembla que era Facebook de 70 a 170, a 150, Google de 90 a quasi 200, Amazon de 70 a 1.500, és a dir, menys Apple, que va passar, em sembla que de 100 a 140.000 o alguna cosa així.
Que déu-n'hi-do, eh? És un percentatge que, molt gran.
Sí, però també has de pensar que estem en moments on la tecnologia ha crescut molt, el nombre d'usuaris ha crescut molt, el nombre de serveis ha crescut molt. Té sentit que que doblis plantilla en 3 anys? Hòstia, no ho sé. O sigui, la plantilla per una empresa de les 4 empreses més grans del món o 4 de les 10 empreses més grans del món, no és molt... O sigui, estem parlant de gent que cobra molts calés.
Meta es va duplicar. Pràcticament.
Sí, Meta es va duplicar. Sí. La sensació que dona des de fora és la següent. És o has planificat molt bé el teu creixement, has sabut triar quines àrees, quins projectes apostaves, ¿vale? Has contractat gent equilibradament per desenvolupar aquest tipus de projectes i no estàs en una situació desajustada. Vol dir que portes prenent decisions correctes, parlo en general, en global, des de fa ja un bon temps, podria ser el cas d'Apple, que ha crescut, però no està acomiadant gent. Entenc que no veu necessari fer perquè el que aquesta gent està fent dins de la companyia, per la companyia té sentit. O la cosa contrària, t'has tornat bloco, has començat a fer projectes sense haver-los analitzat prou si tenien prou de sortida o quin punt de maduresa estava al mercat, has ficat a dintre moltíssima gent i ara resulta que quan t'apretes una mica el cinturó o fas una anàlisi de futur, tots són pors que malament, no, traiem a la gent d'aquí perquè ens enfonsarem. No? Vol dir que o havies pres una mala decisió abans i ara n'estàs pagant les conseqüències, ¿vale? o això, o és que realment les dades evolutives que estan manegant són molt nefastes. No sé quina de les dues raons pot ser.
Clar, evidentment no sabem el futur, sí que no sabem el que ve, però què ha passat fins ara ha sigut que hem contractat massa gent. Vull dir, i hem contractat massa gent, jo ho sé perquè el meu cap em deia, hòstia, jo vaig entrar, vaig canviar de feina el mes d'abril o així, març, abril, o por ahí, i el meu cap em deia, ostres, és que em costa molt trobar gent, trobar gent. I quan la trobes, clar, és que a qualsevol lloc et paguen el que demanis. I jo, de fet, un antic jefe, quan es va entrar que havia canviat de feina, em diu, hòstia, Raimon, podries haver vingut amb mi perquè jo t'hagués pagat el que haguessis volgut. I m'ho va dir tal qual, en plan, barra lliure. I això m'ho van dir casualment el 2016, crec que va ser, o 15, i l'empresa de la persona que m'ho va dir, l'empresa, va acabar fotent-los fora a tot l'equip aquell al cap de molt poc. Paral·lelismes, curiós. Ja sé que no, o sigui, causalitat, no, o sigui, correlació no pica causalitat, però fa gràcia que les frases haguessin sigut aquestes. I abans de donar-vos una mica de context de lo que per què estem aquí, també que algú recorda un TikTok que va córrer per Twitter? Bueno, hi ha hagut més d'un TikTok que ha corregut per Twitter de gent que treballava a Twitter, gent que treballava a LinkedIn.
Twitter és un cas a banda, eh?
No, de gent que... És a dir, de gent que treballa... És a dir, vídeos al Twitter. De gent que treballava a aquestes empreses, que arribava i que ensenyava en plan, ara arribo, ara em faig un cafè, ara em faig un no sé què, ara faig ioga, ara vaig a una sessió de grupal de no sé què, ara dino, ara treballem 2 hores, ara farem una sessió de massatge. O sigui, era en plan, si tu sumaves les hores de feina, treballava 3 o 4 hores aquesta senyora al dia.
Sí, bueno, és el típic dels criptobros que ensenyaven el Porsche, és el mateix, és el mateix concepte. Jo t'ensenyo el Porsche perquè no et vull ensenyar la titola.
Tu imagina't que tens un treballador i que veus un TikTok que l'únic que fa és... Que...
Per la però, que no però Raimon, on treballa aquesta gent? Perquè no, t'asseguro que no és...
LinkedIn. Jo he vist vídeos de LinkedIn.
A Twitter n'hi devia haver molts, perquè diuen que funciona igual amb menys de la meitat de gent.
Però, a veure, un moment. Tots tres treballem amb empreses tecnològiques.
No, Tomàs, no. No treballes amb...
Tres...
No. Sí, perdó. Aviam.
Jo sí, perquè la meva empresa tira satèl·lits i cables submarins.
Sí, al que em refereixo
és... I TCPDs.
Els tres estem a Europa.
Aquí aquesta pot ser la diferència. No, jo ho deia, primer que a mi no se m'ocorreria fer un TikTok o un Instagram per explicar a la meva jornada laboral, entre altres coses perquè crec que si ho fes el dia següent estava de petites a la calle, ¿vale? M'haguessin acomiadat. I a més, jo els hi hagués pagat perquè tenien... Sí, i perquè tenien tota la raó, ¿vale? D'haver-me acomiadat. Això una. Dos, jo no sé com era el dia a dia d'aquests senyors o senyores que anaven al ioga i li hacían massajes, però jo tinc un dia a dia, tio, molt brutal. O sigui, molt de reunió, trucada amb el client, disseny, preparació, hòstia, bloqueja agenda, necessito temps per dissenyar, per preparar, no sé què, torno a parlar amb client, pollos, problemes, feines, estrès... No tinc temps per anar... Pràcticament no tinc temps per fer un cafè. I, òbviament, no tinc temps ni per ioga, ni per massatges...
Tomàs,
ni per...
busca els vídeos a... Busca per LinkedIn
no, o perquè, per Google. Perquè no m'agraden les armes i aniré a comprar una retallada. O sigui que
no, i a més que no té Twitter, el Tomàs, ja.
Magma, tu has vist els vídeos? Bueno, pots buscar
a
Google.
No tinc Twitter, ni TikTok, ni Instagram.
Veure,
si busques,
perquè, que fa
si busques a Google, no. Si busques a Google, em sembla que els vídeos no són ni de Twitter, sinó que són TikToks que la gent ha penjat. Llavors, poden passar dues coses. O A, aquesta persona està ensenyant les parts bones.
Però jo no crec que tot... Perdona, acaba la reflexió, però jo tinc una cosa. Dubto molt, hòstia, coneixent a gent que treballa a Google, que treballa a Amazon... És veritat que les referències que tinc són més europees que de fora, tinc alguna de fora. La gent que jo conec no s'està tocant la patata.
Els headquarters no d'Europa no són els Estats Units, tampoc.
Sí. Bueno, continua, Raimon.
El que deia és, pot ser que sigui veritat i que aquesta senyora s'estigui tocant els tallonses o pot ser que simplement hagi fet un vídeo en plan, mira que xules que són les oficines de LinkedIn o les oficines de TikTok o les oficines de Google.
Sí, però això fas un vídeo panoràmic i no cal que et surtis tu untado d'aceite perquè t'estan fent un massatge, m'entens? No és el mateix,
Jo faig aquesta reflexió i després, per posar un context, jo he estat a San Francisco, a les oficines de... He estat a Google, Facebook, Airbnb, no sé si alguna més, però les que et criden l'atenció són aquestes tres. Evidentment, estem parlant de tres empreses tecnològiques que tenen molt de renom, que tenen molts enginyers i que cuiden molt els seus enginyers. Les oficines, a part d'haver ordinadors i pantalles, sembla un puto xiquiparc. ¿Vale? Tens menjar 24/7, snacks 24/7, cafè, massatges, alguns fan classes de ioga... Les oficines de Facebook són espectaculars. Són diverses naus industrials connectades on a sobre hi ha un parc tot connectat. Val?
Sí, on això forma part d'un concepte d'excés. Jo he estat a Microsoft, a Seattle, i sí que és veritat que les oficines són molt xules. Bueno, de fet, és un campus enorme, allò. Vale? Hi ha moltes oficines. Hi ha àrees de descans, està molt cuidat la part empresarial, diguéssim, de reunió, de comunicació, les àrees aquestes són molt xules, la botiga... com si fos un museu a l'àrea de visites. És molt grandiloquent. Però jo no veia la gent tocant-se la patata.
I tampoc veies aquests excessos. I, de fet, si a Apple, cosa que no vaig poder entrar del tot, que el que jo sé al campus, al menjar, el fan pagar. Potser pagaran $5.
El cafè Max.
Però te'l fan pagar.
A veure, una cosa és que et regalin... a nosaltres, a la nostra empresa, per exemple,
el cafè,
la llet, això, pues sí, si vols aixecar-te a fer un cafè, no l'has de pagar. Però si tu vols esmorzar, tio, baixes a baix, compres el teu esmorzar i el pagues. Vull dir que no et paguen a l'esmorzar. Vale? Però jo crec que Europa és una mica diferent dels Estats Units. Això, doncs,
Europa depèn de les empreses. Sí que
excepte les startups, sí. Excepte les startups que volien imitar.
Per què només passa en el nostre sector això de que les oficines semblen xiquiparcs?
Bueno,
és una bona podríem pregunta.
Dir que a vegades està lligat amb la maduresa de les persones.
Perquè això, vale. Però això clar, ho parles amb algú altre d'un altre sector i és, o sigui, és un somni.
Ja et dic, però jo...
qualsevol altre.
M'agradaria fugir una mica de l'anècdota i veure casos de persones pues, que han treballat correctament, amb la... o sigui, gent que són bones amb lo seu, enginyers, amb un cert recorregut, que no crec que s'estiguin tocant la flor tot el dia, vull dir que aporten, i que s'han vist acomiadats per aquestes decisions que el que jo he percebut és que no són gaire meditades, almenys en algunes empreses grans.
El que expliquen de Google és que gent... És a dir, el que jo esperaria si et fan fora és que el teu mànager vingui a parlar, o el mànager del teu mànager vingui a parlar amb tu i et digui que sàpigues que no seguiràs per ABC o simplement perquè, escolta, hem anat allà i t'ha tocat a tu, punt.
Sí, i no per tema de performance, sinó perquè estem reestructurant, que t'avisin amb un temps prudencial. A veure, no és perquè sigui Estats Units, però als Estats Units les empreses normals, a la gent que han de fer fora, excepte que sigui per un expedient, perquè hagi passat algú greu de comportament o del que sigui, se l'avisa amb un cert temps i, a més, hi ha lleis estatals que obliguen a fer-ho. No us penseu que allò és l'antiguo oeste.
Home, tens més flexibilitat de la que tens aquí. El que passa és que sí que és veritat que les empreses tecnològiques, a més, acostumen a donar més diners. Als Estats Units et donen dues coses. Et donen diners i et donen l'assegurança de salut. Sí. Llavors, les tecnològiques són famoses per, doncs, si la llei et diu 15 dies, normalment et donen 3 mesos, 4 mesos, 5 mesos. Que no dubto que els hauran donat això. Però sí que sorprèn la forma de fer fora. És a dir, hi ha anècdotes de, jo què sé, un enginyer de Google que es dedica a mantenir, és a dir, que està de guàrdia. I estava de guàrdia, no sé quina hora del matí, les 2 del matí, m'ho invento, no me'n recordo. I el tio diu que de cop i volta el seu mail deixa de funcionar. I diu, clar, estic de guàrdia. És a dir, jo estic cobrint un servei que si cau, ningú és. Doncs el tio aconsegueix, amb un xat que tenen, que no és el oficial perquè estava fora, contactar amb algú que estava despert en aquell moment i dir-li, m'han fet fora, ocupat aquest servei perquè si jo no hi soc i això cau, ningú se n'ocupa. És a dir, que ho han fet tan malament que agafes un tio que està de guàrdia i el fots fora. A pelo.
No, deixa'm dir una cosa. Això que estàs explicant, Rai, jo ho he viscut. I no cal anar gaire lluny a una startup que vaig estar jo, que ens vam fer fora a un gran número de plantilla, i hi ha gent que li van tallar l'accés a les comunicacions internes a la reunió que li havien de dir que estava acomiadat. Jo això ho he vist a l'oficina.
Yeah.
De gent de dir, hòstia,
Google. Mama, Google, O sigui, no estic parlant de...
Sí, però avui, que no cal anar als Estats Units, però és això, que aquí a Europa ens creiem que som millors que ningú i jo aquí això ho he vist igual. Foten fora i, a més, de males maneres, en el sentit legal també, en períodes de prova i coses d'aquest tipus, per estalviar-se que puguis demanar l'atur i coses d'aquest estil. I ho he vist aquí a Barcelona, amb una startup xupi guai també.
Sí, per això dic que, ojo, a vegades amb emmirallar-se amb aquestes empreses, parlo a nivell general, no personalitzo amb cap, és que anar a treballar allà és l'hòstia, no sé què. D'entrada, els processos de selecció són anar un a un passant per una mena de saps? Com un joc de rol, que si no et maten per l'esquerra, et maten per la dreta o et decapiten per dalt, i si arribes al final havent-te fet fer de tot i una mica butchery, o sigui, una mica carnisseria, ¿vale? Que és un procés molt feixuc, molt dolorós i molt poc respectuós. Si arribes al final i et contracten, no sé com... Sí, pots viure de puta mare, pots ensenyar al TikTok que vas a fer ioga, però t'acomiadaran com si fossis una autèntica basura. ¿Vale?
Això és el que s'assembla.
Bueno, número 1.
Això és el que sembla.
Aleshores, el respecte no és tan...
Això sí, sí, totes són superinclusives i superxupiguai, tot de valor...
Sí, bueno, perquè el greenwashing, el gaywashing i el chipiwashing els fan tots, ¿vale? Hi ha una entrevista molt interessant d'ahir o avui que ha tret This Week in Google amb el Leo Laporte i altra gent que de la camarilla, que han entrevistat a un enginyer de Google que es diu Richard Hay, que porta 15 anys a l'empresa. No m'ha quedat clar si són seguits, crec que no. Crec que va estar un temps, després va marxar a Starlink, perquè és un enginyer en temes de comunicació satelital, i després va tornar a Google. ¿Vale? Ell no sabia que el anaven a acomiadar. I el seu jefe no va parlar amb ell. A través d'un company que li va dir em dóna la sensació de que passarà algo greu de forma imminent. Vale? I va ser la comunicació d'acomiadament abans de que no pogués entrar a les oficines. Vale? Una intuïció d'un amic. Vale? És molt fort. I ho tindreu a les notes del programa, aquest enllaç. Vale? Per tant, igual les tecnològiques, o sigui, això de gravar vídeos al TikTok, que guai, m'ha contractat LinkedIn, mira los massajes, si t'han de tractar així, no sé, eh?
El problema és que treballis amb un... Pel que sembla, no importa on treballis, que... No sé si sigui la pandèmia o què collons ha passat, però abans et despedien per Zoom.
Bueno, sí,
no sé si és molt
sí.
millor. També vols... El que t'hi ha de context... vols saber d'on venim?
Sí, ara tornem al context general. Sí,
on fa gràcia perquè els acomiadaments hi ha una cosa que estan en comú els acomiadaments i el valor de les accions a la borsa, que és que les grans sempre acaben les últimes. El 2022, si la gent no ho sap, bueno, es va començar a pujar el tipus d'interès i això va causar que el capital risc es contragués. És a dir, si tu ets una startup, demanes diners a la gent de capital risc i aquesta gent de capital risc et dona o no diners.
Havia molts diners, tu això ho havies comentat en algun programa, que havia pasta mansalva i que tothom invertia en qualsevol tonteria.
Exacte.
Durant la pandèmia? No.
Abans i tot.
Abans. El que jo dic és que el 2022 es va secar. Van posar els tipus d'interès i el capital risc va deixar d'invertir.
Sí, perquè és curiós, eh? Quan puges el tipus d'interès, aleshores, com... És veritat que els bancs cobren més interès per prestar diners, però alhora, en els llocs normals, també donen més diners pels teus diners que tens allà invertits en el banc. ¿Vale? O sigui, t'han de donar més. Això passa a tot arreu, menys a l'estat espanyol. A l'estat espanyol no.
Els diners... Europeu.
Europa, però Espanya en particular, eh? Això, avui llegia les diferències que hi ha entre França i Alemanya. És cert que no és només aquí, i que hi ha una advertència, em sembla, dels organismes financers europeus, comunitaris, millor dit, dient-li als bancs, xatus, que pujar el preu de les hipoteques, és a dir, pujar el preu del diner prestat, però en contrapartida no donar a la gent que té dipòsits, de qualsevol manera, augmentar-li els diners i només fer beneficis, que no, això no va així. Però bueno, estàvem dient que hi havia molta pasta i que tu tenies una startup que feia palomites amb un microones de color rosa i aixecaves milions i milions. ¿Vale? Això ho hem vist tots.
I ho sé de primera mà perquè jo estic en una fintech ara i el primer sector que li van fotre castanya van ser les fintech. Amb diverses fintech, als Estats Units, aquí no conegudes, però als Estats Units que havien aixecat uns 100 i pico milions de dòlars que se n'havien anat a la puta merda en qüestió de menys d'un any. No havien sigut capaços, o sigui, fan la bola. Contractem molta gent, no tenim clients, no tenim diners i al pujar el tipus d'interès els inversors t'hi van dir... No tens clients? No. I l'únic que fas és cremar pasta, no et finançarem una següent ronda. Això què vol dir? Xapes. O sigui, no és que et facin fora el 1% de la plantilla, és que xapa l'empresa.
Clar, perquè no tenen calaix. No han fet un pla de... O sigui, viuen perquè altres els hi donen els diners. Clar, exacte. Jo sí també me'n vaig a fer massatges de lloc.
I llavors...
Perquè no tinc... Sí, tu fas un pla, però aquest pla és de creixement. O sigui, no és un pla de saldo a caixa, perquè el que estàs pagant bàsicament són nòmines.
Sí.
Correcte?
I et dic, per cremar 100 milions d'euros o de dòlars en menys d'un any o en un any i poc, t'hi has de posar, o sigui, no, en plan, no és fàcil. Ens posem a gastar 100 milions de dòlars en nosaltres tres i ens costa. Val?
Hombre! No sé. Et suggeriria algunes coses que podem fer, però millor que ho fem en privat.
Exacte, no va dir, no. Potser no és el tema, Tomàs. Doncs, què passa? Va començar per les fintech. I moltes empreses o no han pogut aixecar ronda i s'han anat a la merda, o han hagut de despedir a molta gent perquè, per exemple, perquè si tu havies aixecat una ronda de finançament amb una valoració de 10 milions... Tu esperes a aixecar una següent ronda de finançament a una valoració de 20 bilions, o 30 bilions, o 40 bilions. Amb la qual cosa, aixeques més diners amb menys part d'empresa. Què ha passat? En comptes d'aixecar el doble o el triple de valoració, els inversors diuen, no, jo no me fio de ti, jo a 10 bilions no te la compro, jo te la compro a 1 o a 2. Per tant, en comptes de multiplicar per 2, estàs dividint per 5 la valoració. Què ha passat? Empreses europees, hi ha una que es diu Klarna, que es dedica al mateix sector que jo, que és els de donar finançament de productes de consum a client final, pues va dividir la valoració per 6 o per 8 o per no sé quan i va fotre fora un colló de gent. Van començar per aquí, perquè les empreses de fintech és molt més fàcil, és com una empresa, és com un, no, és un banc modern, és molt més fàcil veure si la cosa funciona o no funciona. I van començar a saco per aquí. I s'han despedit molta gent. Però molta. El que passa és que no li hem donat tant rebombori fins que Google no despedeix el 10% de la plantilla. Però hi han hagut unes tallades de cabell brutals els últims anys, però brutals.
L'any passat tot arrenca de la pujada de tipus d'interès. Eh? I
jo crec que ho has resumit.
El que es veia, la pujada de tipus d'interès possiblement sigui un símptoma molt clar, però n'hi hauria en altres, no? De refredament, vale? De refredament de l'economia en general. Parlo globalment. Vale? Això unit a que en el món de la tecnologia havien com grans incerteses. Hi ha coses que estan consolidades, però coses de futur, canvis, tota la pinya de los criptobros, de les empreses cripto, que hi havia molta pasta ficada al rotllo de les criptomonedes. Ens sembla que no, però hi havia moltes celebrities que havien arrossegat un munt de gent, s'havien creat un munt d'empreses que ja hem vist que moltes d'elles no tenien per sota res, ni res sòlid, o que els tios eren els directius eren uns...
No barregem, un moment, no barregem.
Sí, sé que no és el mateix.
Macro amb penya que munti una empresa per estafar el personal, ojo.
Ja, d'acord, són molts temes diferents. Però, en general, és un context de refredament, Rai.
Un moment. Estan refredant l'economia, això és veritat. Per què? Doncs perquè hem estat imprimint diners a Mansalva, hem estat donant... De fet, aquí no, però als Estats Units han regalat diners a tothom. Si cobraves menys de no sé quan, et donaven pasta. I ara es veu que la cosa no funciona. Vull dir, evidentment, no pots anar regalant calés. No pots gastar a manos llenes. Potser a Europa ens estem passant una mica per la torera, però als Estats Units la forma de refredar és pujar els tipus d'interès i que les coses costin més diners. És així, és que no té una altra. L'alternativa és la inflació, que és molt pitjor. I tu i jo, Tomàs, teníem abans que hi hagués inflació, teníem un minuts mosseguis sobre inflació, que no vam acabar de publicar mai, i de la inflació que no es veu, i ara és molt pitjor. És a dir, si era dolent el 2020 o el 2021 quan en vam parlar, ara és molt pitjor.
Sí, és un d'aquests programes secrets que mai hem vist la llum. Que tenim, a Mossega la Poma tenim uns quants. Parlàvem d'inflació, és cert. I tu deies, és que ara sembla que tot siguin flors i violes, però si analitzem segons quin... Això abans de la puja de tipus d'interès i de la inflació actual. Sí, fa 2 anys.
Recordeu que jo deies... he estat a Xile un temps, no? Ja estic aquí, per cert.
Sí, que no ho hem dit a l'audiència, sí. Que tu has estat per allà i ara has tornat.
Sí, he tornat. Jo a Xile...
Vas passar de 35 graus al pati nevat.
No, és que arribo i neva. És que és l'hòstia, això. Bueno...
Any de neus, any de vents. Com era? Año de nieves, año de bienes.
Ah, sí. Bueno, tira. No sé pas. Jo amb la inflació... O sigui, a Xile he flipat els preus que tenen. És espectacular. És que és tot més car que a Espanya. És més car que aquí.
Jo el preu del diner, és a dir, l'interès...
Que la inflació en pesos... Són pesos?
No, sí, pesos xilenos, sí.
Són pesos. Que la inflació en pesos hagi pujat no vol dir que necessàriament que hagi pujat contra el dòlar o l'euro, Sempre que parlem d'inflació en moneda local.
Sí.
És a dir, a Venezuela em sembla que ja no sé quants milions van, però hi va haver un moment que pagaves amb bitllets de milió.
Sí. No, a Xile van permetre rescatar el 10% de les jubilacions. I això s'està pagant ara. Abans que et jubilessis. He flipat el car que és tot. És més car que aquí.
En aquest programa que no s'ha publicat mai parlant d'inflació, estic parlant de fa molts més anys enrere, Magma, no d'ara, Jo vaig estar a Xile i a Argentina. En aquell moment, Xile, no notaves... jo estic parlant de l'any 2004, 2005 o 2006. 2006. 4, o 2005 o 2006.
El president que em vas dir 2004 o 2005, sí.
Sí, correcte. No notaves... O sigui, no era Europa i vol dir que hi ha molt més desequilibri. No hi ha, o sigui, hi ha classe poderosa i classe treballadora pobra. No hi ha classe mitjana, almenys la percepció. però també per aquella època jo vaig anar a Argentina, vaig estar molts pocs dies i després sí que vaig estar una temporada més llarga a Xile, ¿vale? Jo no podia entendre Argentina, que estava al Santander, que estava... Si hi havia bancs coneguts aquí.
Sí, eh? a Xile també.
L'interès pel dèbit de les targetes de crèdit era del 57%. 57%. Si tu compraves a crèdit amb la targeta, pagaves un 57% d'interès. I jo no m'ho podia creure. I d'això vas a parlar en Rai, te'n recordes, en el programa aquell de... Bueno, tornem a l'actualitat. Què volies dir del moment actual en relació a la inflació? Que ja portem... No l'hem vist al súper, quan comprem la llet o els ous. S'ha vist, però ara s'ha vist com de cop. Molt més elevada, ¿vale? Què passa? Que la gent ha contingut aquesta inflació, l'ha absorbit i de cop i volta l'ha deixat anar? O com va això a nivell de preus?
No, el que passa és que no tots els productes pugen alhora i per les mateixes raons. Sinó que quan puja el menjar és perquè... És a dir, tu quan has produït una poma, l'has produït... No l'has produït ara, la vas produir fa 6 mesos.
Sí.
Perquè vas sembrar el camp, etcètera, etcètera. Llavors els preus que tu vens la poma estaran en relació als teus costos d'aleshores. Tu no veus els costos de la inflació energètica, per exemple, o dels abonos, o del transport. Fins que hi ha el nou cicle d'aquesta poma. Per això està pujant ara el menjar molt, o la inflació core, que es diu, i abans no havia pujat tant. Tot i que hagi baixat, perdó, que no ha baixat, tot i que s'hagi moderat la pujada del transport. És una, o sigui, el tema de la inflació és super complicat. I els tipus d'interès es pugen per evitar la inflació, perquè la inflació no és bona per ningú, que és una cosa que havíem dit al programa, perquè no va sortir mai, però la inflació a diferència del que diu molta gent, no és bona per, o almenys per la gent no ho és. Hi ha gent que es pot beneficiar de la inflació, però no som nosaltres. O difícilment serem nosaltres. I a nivell d'inflació, voldria recomanar, bueno, puc fer propostes mosseguis, però jo crec que està molt, molt, molt acorde, el podcast de Capital, amb K, d'un xaval que es diu, bueno, d'un xaval que té la meva edat, que es diu, com es diu ara, hòstia, la liu. Joan Tubau, que és professor de la UPF, crec. Un professor associat com jo que ha muntat un podcast sobre
economia. De Capital, o sigui, de Capital, D amb l'article en anglès i Capital amb K, eh? De Capital.
No, Capital, sense article.
Sense D.
Amb K.
I l'autor es diu...
Joan Tubau. Tenen un programa de... Bueno, té diversos programes d'inflació i ha entrevista crec que a un xileno i a un argentí. T'explota... O sigui, a mi m'explotava el cap. No només perquè la inflació, com tu dius, és tan alta que fa que els tipus de targetes de crèdit estiguin al 50%, sinó que fot 25 anys que estan així. És a dir, tu imagina't una inflació entre el 20 i el 130 durant 20 anys seguits.
És una bogeria.
És que qualsevol persona, o sigui, o et converteixes en un expert en finances o te'n vas a la puta merda.
Sí, i a més hi ha un altre tema. Tu no pots basar ni l'estalvi ni res amb la moneda local. Has de fugir corrents a tenir dòlars o el que sigui per garantir la teva...
Clar, la teva però et regulen tot, hi ha un dòlar oficial, hi ha un dòlar no oficial... Són coses que no... Que si t'ho expliquen, estàs a Europa no ho entens. O a Estats Units. O sigui, si estàs a un país del primer món, no ho entens.
Sí, perquè nosaltres tenim molt més contenció de murs, eh? I allà no n'hi ha tanta. Per acabar aquesta part, jo ho hem parlat abans de començar el programa, ahir o avui el Genís Roca havia empresa, ha escrit un article. En Genís és un tio com molt prudent, molt tranquil, molt, molt bona gent, vale? Molt interessant de llegir, però jo no l'havia vist mai enfadat. Vale? I aquest article té un punt d'emprenyamenta, vale? I diu... El títol de l'article és Premiar els maleducats deteriora l'espècie. És en general, no? I adverteix que no ens ajuda com a societat, i ho fem sovint, premiar l'èxit social a persones que són maleducades, grolleres o directament imbècils, per molt èxit que tinguin. Vale? I ell no parla no només parla de temes tecnològics, de fet parla més, bueno, ell diu que fer aquest comportament ens deshumanitza i ho relaciona amb exemples de l'art, de la banca, de l'esport, de la tecnologia, vale? Que tots tenim al cap ara molts exemples. Vale? No vull personalitzar-ho amb ningú. Però és una bona reflexió. Jo la recomano perquè no sé, crec que al final tenim la societat que ens mereixem, no? I a vegades hem de fer petites coses per canviar. Abans de saltar al tema de l'IOS, bueno, diríem a la part de contacte, vols fer algun apunt malèvol, Rai i Magma, sobre... Voleu parlar alguna cosa sobre Twitter? Twitter Tesla, perquè són vasos comunicats.
Ho hem comentat breument. Home, Twitter ha fet fora el 80% de la plantilla o més, pot ser, o alguna cosa així.
Sí.
I els que no esteu a Twitter no ho sabeu, però Twitter no va tan bé com anava. Això és una realitat.
No, entre altres coses perquè ha caigut una barbaritat en ingressos per publicitat.
Bueno,
més enllà de les despeses que pogués tenir,
Això
si els anunciants... home, vivia dels anunciants, han marxat.
Sí, sí. El que jo no parlo de la pasta.
Apple va marxar i va tornar.
Jo no parlo de la pasta, jo parlo
però
de
com a
usuari. Com a usuari hi ha alguna que no xuta. Hi ha coses que m'ensenyen notificacions i després no em surten. Coses, estan fotent coses...
Ah, parles de l'ecosistema, parles de l'app. No?
De l'app. I coses que han fet rares, han tornat a fer fora tots els clients de Twitter que no eren oficials.
Bueno, han tancat l'API.
Han tancat l'API, que és una cosa que ja va passar i que va ser molt polèmica en el seu moment.
Però no ara no s'ha dit per què, no?
No. Bueno, perquè necessiten fer pas. O sigui, per la mateixa raó que d'això, volen controlar l'ecosistema.
Però jo crec que és una visió tan curtplacista...
Però em sembla que només el que ha passat als de Tweetbot, no? No és que hagin tancat l'API.
No, l'API s'ha tancat per tothom.
No queda ni un client de Twitter extern, ni un.
No funciona cap Twitter...
Cap, ni Twitterrific, ni Tweetbot, ni res. Deixem la gent de Tweetbot, que ja se les veien venir, ja fa temps que estaven treballant en un client per Mastodon, vale?
Sí, això ho deia,
sí. Ahir, abans d'ahir, van sortir, ja tenia una versió beta de proves, però la van fer pública, clarament, arrel del tancament de l'API. Què passa? Que ells tenien clients, o sigui, tenien empreses, gent que feien servir Tweetbot, a part d'usuaris finals, eh?
Sí, podies programar Twitch i coses d'aquestes, no?
Jo crec eines, que portaven una experiència... Tenien una experiència molt dilatada en realment donar resposta a aquests usuaris més avançats, personals o corporatius, que necessitaven una eina més professional o més avançada en molts aspectes. Se les van veure venir, ja portaven, suposo, que temps treballant. Suposo que també tenien un disseny intern, modular, que els hi ha permès conservar la capa d'interfície d'usuari, fraccionar internament les diferents... O sigui, tenien un model, diguéssim, d'aplicació bastant sostenible i en poc temps han adaptat una versió per Mastodon que està molt bé, perquè Mastodon té molts clients, molts són open source, alguns estan força bé. Aquesta versió ara hi ha una setmana gratuïta, però de seguida és de pagament. I jo he pagat un any de Ivory, que és com es diu l'app per Mastodon, vale? Més que res perquè m'ha sabut molt greu. O sigui, una empresa, Twitter pot fer el que vulgui amb la seva app i és seva, vale? Però, hòstia, avisa, no? O sigui, dona un avís, digues, mira, en 3 mesos deixaré de donar accés a l'app. Oh, que malo sois, tal, però bueno, tens 3 mesos d'adaptar-te, no la tanques un dilluns perquè t'ha sortit dels pebrots. O sigui, jo els he ajudat, m'he subscrit a la seva aplicació per Mastodon. Més que res perquè em sap greu. Però, vull dir una cosa, no és del tot correcte basar el teu model de negoci que només se sustenta amb una API que no és teva, que tu no controles o que no és oberta. Vale? És un error, perquè en el moment que el propietari de l'API tanca l'aixeta, ha sigut el cas, et quedes a la puta calle.
Bueno, depens, vale? D'un fil, clar.
Clar, evidentment, el teu negoci no pot... Però això els hi ha passat a tots, els hi ha passat a la gent que tenien blogs i depenien dels anuncis d'Amazon, els hi ha passat a la gent que feia apps per Facebook tipus Farmville...
Els hi pot passar a la gent que fa podcast i viu d'ells i està a Spotify o a iVoox.
Exacte. Vull dir que,
aviso para navegantes, eh? Nosaltres no. Nosaltres tot ho tenim repartit en les nostres... Som un sistema federat. Com a pod... No, a veure, sí, com a podcast som un sistema federat. Algun dia ho podrem explicar tècnicament, però sí, sí que ho som així. I moltes de les coses que fem servir és open source.
Però bueno, és això.
De Twitter volies acabar de comentar. Tu deies que Twitter estava malament a nivell d'app.
Estava entrant
una mica amb els fils, no?
La gent es pensava que pots comprar un negoci de software, fotre fora el 90% de la plantilla o el 80% i començar a tocar coses i a experimentar i no és veritat. No és veritat. Llavors, les coses funcionen mentre funcionen i quan es comencin a patar coses, com que no tens el know-how, pues pot ser que hi hagi coses de Twitter que deixin de funcionar. Fins que les arregli.
Hi ha un llibre molt antic d'un autor de ciència-ficció espanyol que es deia Tomàs Salvador, que anava... Vaig així fa molts anys i no tinc la novel·la fresca en la memòria, eh? Però la idea és que hi havia dos pobles, ¿vale? Era una nau que anava, diguéssim, circulant durant anys, segles, cap a una altra galàxia, per entendre'ns, amb humans, i hi havia com dos pobles dintre, i cada vegada aquests pobles estaven com més apinyats, perquè uns vivien en una àrea cada vegada més petita on hi havia llum, i altres vivien amb la foscor o l'ombra a tocar d'aquesta llum. Eren com dos pobles, com un poble avançat i un poble primitiu dintre de la mateixa nau, no? Què passava? És que la gent ja portava tants anys dintre de la nau que ja no sabien reparar res i les llums es fonien, s'apagaven, es malmetien els sistemes i no sabien ni, de fet, no sabien ni com encendre un llum d'aquella nau, ¿vale? I això els anava restringint, es anava tancant. Bueno, m'ha vingut al cap quan has explicat això de que les coses s'aguanten mentre s'aguanten, però quan algú s'espatlla, com la gent que sabia fer una, ja no hi és. No?
Estaria bé saber, sí, per això, Rai, que jo no m'he donat que Twitter funcioni tan malament com dius, o almenys jo no. De fet, abans que entrés l'Elon Musk, hi havia bugs molt xungos i no diré que han estat tota la vida, però fa molt temps, abans que hi hagués el Musk, hi havia un bug que quan tu anaves a un tuit t'ensenyava l'anterior. A tu t'ha passat això? És que dic que potser és sectors d'usuaris, no sé.
A mi el que em passa és que quan entro en un tuit, no me'l guardo. Tu saps que iOS manté l'estat de les apps. Twitter no. Quan entres i tornes a entrar, el tuit ja l'has perdut.
Sí.
Però...
No és amb l'única que passa, eh? Passa amb moltes apps grans.
Ens estem posant friquis.
No, però deia això, no, que m'agradaria saber de la plantilla de Twitter que s'ha fotut fora, quants eren developers? Perquè tinc entès que la plantilla que hi havia a Espanya, de developers, no n'hi havia ni un.
Home, clar que no, perquè les sucursals no tens...
Per això dic que quanta gent han fotut fora que no són developers?
Pensa que a fora de tot el que sigui, fora dels Estats Units...
Però una empresa no es manté només en developers, eh? Magma.
No, ja ho sé.
A fora dels Estats Units només tens producte i vendes. O suport i vendes. No tens ningú més. O sigui, Twitter UK... A Twitter UK sí que hi havia desenvolupament, però no molt. Però Espanya? O sigui, no, jo crec que no hi hauria un... I si hi havia algun desenvolupador era perquè durant la pandèmia suposo que haurien vingut cap aquí o alguna cosa d'aquestes. Però és que...
No estaria ni contractat per Twitter Espanya, segur.
Potser. Hi havia 20 persones a Twitter Espanya o 30 persones o alguna cosa així. Però sí, als Estats Units han fotut fora molts o sigui, molta gent tècnica.
Sí, sí, ok.
Molta. No sé quants són, eh? Evidentment no sé quina és la proporció d'enginyers dintre de Twitter, no ho sé. Però el 30 o el 40% d'enginyers, possiblement. I han fotut fora a milers d'enginyers. Milers.
Mm-hmm. Tenim un quart d'hora i hem d'avançar. Vale, macos? Si us sembla, anem a contacte a la falca de Fight Right després i entrem directament a la part de novetats d'Apple, que és molt ràpid. ¿Vale?
Sí,
anem a contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé. Dues coses. Sapigueu que ara el dia 31 s'acaba aquesta promoció especial que havia fet l'Aixeta, que la veritat és que nosaltres ho vam explicar un dia, però no hem fet promo de res, ¿vale? De que si us anàveu apuntant com a nous mecenes a través de l'Aixeta, l'Aixeta, a part de que havia destinat uns premis perquè ells que guanyessin més nous mecenes amb, fins al 31 de gener, doncs per cada subscriptor nou, ell, l'Aixeta posava la pasta igual que posa el subscriptor, em sembla, alguna cosa així. No hem fet campanya nosaltres, ¿vale? Però dels 20 primers en el rànquing de creadors de contingut que estan a l'Aixeta, estem en el 12 amb número de nous mecenes, ¿vale? O sigui que molt contents. I avui vull donar la benvinguda a dos nous. Cada vegada que algú renovi una subscripció temporal de la que hagi fet servir, a mi em torna a sortir en el llistat i jo el torno a esmentar aquí perquè m'agrada reconèixer tota la gent que ens ajuda, ¿vale? Per tant, vull donar les gràcies expressament a subscriptors que en aquest cas ens renoven la confiança, com és la Clara Gou i en Sinerbov, ¿vale? Des d'aquí moltes abraçades a tots dos, moltes gràcies i ja sabeu, si us voleu ajudar amb una donació, ja sigui puntual o ja sigui recurrent, pues
mossegalapoma.aixeta.cat
o aixeta.cat/mossegalapoma, doncs allà ens podreu trobar, o a la web ja veureu que en la part on posi mecenes, doncs per allà tirem.
BiteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. BiteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. BiteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a biteright.dental.
Anem a...
A les actualitzacions de iOS, que són molt fàcils, molt ràpides, sí. Perdó. I jo l'únic que destacaria, l'altre dia doncs, va sortir a iOS 16.2, no? Em sembla que era 16.2. Sí. De Watch i de Mac no hi ha res a destacar, més enllà des del punt de vista d'usuari, esclar. Però una cosa que sí que m'ha cridat l'atenció és que des d'aquesta actualització tothom té accés al xifrat end-to-end de coses que haurien d'estar des del primer dia, no? Com per exemple el backup. Perquè amb Apple sempre es parla molt de la privacitat i tal qual, però Apple fins fa dos dies podia veure, si volia, els teus missatges, els d'iMessage, per exemple. Cosa que era que semblava, era bastant greu. Pues, segons diuen, a partir d'ara estarà xifrat end-to-end, és a dir, que Apple no podrà accedir a aquesta informació ni que li demani un jutge, entenc,
però
s'ha d'activar. Aquesta
és la contrapartida.
S'ha d'activar manualment, no ve activat de fàbrica, podria dir.
I la clau la tens tu, no?
I hi ha dues maneres quan s'activa. Això es pot activar dins dels ajustaments i iCloud. Hi ha un lloc que posa protecció avançada de dades i et fa tenir una clau, et fa configurar una clau de recuperació per si t'oblides de la teva Apple ID. I, addicionalment, o opcionalment, un contacte de recuperació. Encara no sé a nivell tècnic com funciona, no ho he provat, però bueno, que sapigueu que està això. M'agradaria veure si per fi s'han acabat ja les preguntes aquelles de seguretat, típiques, com se llama tu padre...
Això és, supervell i però... és més perillós que...
Sí, però això... Quan tu pes l'Apple ID, que us puc assegurar que hi ha molts clients que no saben ni quina és la... Ni la seva Apple ID ni menys el password, passa contínuament. El mètode de recuperació és parlar amb una persona per telèfon i et fa aquestes preguntes. Tal qual, O sigui, avui, fins a... Avui en dia, és així. O sigui que... Bueno, a veure com quedarà això. No sé a nivell tècnic, I res, una altra novetat, que el HomePod Mini ha activat aquell famós sensor de temperatura i d'humitat, és a dir, que ara es pot comportar com un termòstat amb les dreceres de Siri i tot això.
Sí, Apple va retirar de la venda el HomePod gros, recordeu, fa ara un parell de 3
anys. A l'original, sí.
A l'original, al gros. Jo tinc un d'aquests.
Una cosa que em va semblar estranyíssima. Dic, bueno, no el deuen vendre. No.
Era molt car, jo ho reconec. Però és un altaveu de gran qualitat. És el que tinc a la tele. O sigui, al menjador només s'escolta aquest altaveu i va de conya. ¿Vale? Ni barres de so, ni barres de xocolata, res. Només a l'altaveu d'Apple. Però va treure el HomePod mini i el va retirar.
Pot ser que no se surti a compte? Una mica com Amazon, que Amazon, la divisió...
Jo crec que no tinc clar, perquè si no sortís a compte, perquè el tornen a... Sí, perquè si no se sortís a compte, que segur que no es venien HomePods com iPhones, això
estic... Bueno, el Mac Pro tampoc els hi surt a compte, però...
Ja. Bueno, total, que el van retirar, però l'han tornat a portar. Aquesta setmana han tornat a anunciar un nou HomePod.
Bàsicament és el mateix, però...
Amb menys altaveus.
Amb aquests... Sí, però haurem de veure si això afecta la qualitat de so, eh?
Sí, i el que sí que és cert és que té el...
Té també els sensors aquests d'humitat i de...
Sí, d'humitat i temperatura, i està preparat per parlar-se a nivell de...
De fet, és un HomePod mini, però en gran. A nivell de funcionalitat és com el HomePod mini.
El curiós, perquè aquí és un clar exemple paradigmàtic, quan Apple va treure el HomePod mini, i va posar dintre dos sensors, un de temperatura i un d'humitat, que no estaven activats. HomePod
mini, que per preu ha sigut un èxit. Ha sigut un èxit, sí. Perquè...
És que hi ha gent que té...
Jo que 99 euros amb Apple és una cosa baratíssima, no? O sigui, no hi ha res que costi menys de 100 euros.
L'altre dia no sé què sentia dir. Jo tinc com 7 HomePods mini a casa, ¿vale? Jo tinc un, eh? Però deia, hòstia, 7 HomePods mini, ¿vale? No són caros, però 7 són...
Sí, però 7 són com un parell de... A nivell de pasta és com un parell dels teus, eh? Que no és...
Jo recordo fa temps... us estic parlant del principi de l'Amazon, o sigui, 2015, que vam anar a casa del meu cap a Edimburg i el tio tenia una Amazon a cada habitació, inclús els lavabos, i et seguia la música, perseguia per on tu anaves, detectava que tu et canviaves d'habitació i et seguia la música.
Hòstia... No sabia que...
Això no ho havia vist amb HomePod.
Que és una fricada del copón. I totalment innecessari, però vull dir, no sé quantes Amazon Echo tenia. Pues, no sé si amb el HomePod es pot fer el mateix, però...
Havia tenir una xarxa més bona. No, amb el HomePod no es pot fer.
Era molt friqui.
A mi ja m'està bé perquè...
Però amb el HomePod pots fer allò de niños a comer i... Sí. Pots fer com de walkie-talkie. Sí, sí. És una fricada que està guai. Sí. I des de fora, fins i tot.
També pot... Sí, pots dir, Filomena, ara arribo... No?
Sí. Des d'Amazon ho pots fer, és molt creepy perquè ja va, bueno, és bon explicar històries de casa.
Total, que això són les novetats que hi ha hagut, algunes interessants. El que diu el magma de les claus, mireu-vos-ho bé, perquè aquest xifrat d'extrem a extrem és útil, però segons com es posi en marxa, si no hi ha ningú més que la pugui saber, la clau de recuperació, no recuperareu res, ni Apple us podrà ajudar amb res. Aquesta és la
idea. En teoria no, exacte. I molt també bé. Han afegit, que m'ho he descuidat, que també és una cosa interessant, un two-factor authentication amb una clau, amb un token, podríem dir.
Això més que res per empresa, no? Entenc que pot ser de sentit.
Bueno, no, tu pots tenir. Bueno. És una capa més de protecció que tu pots tenir. Valen 50 euros aquestes keys. Mm. No ho he provat, eh?
És key de hardware, és un USB.
Sí, sí, és una clau USB.
Molt bé, macos, doncs, si us sembla, i és molt tard, tenim unes quantes propostes. Crec que avui s'ha fet alguna, però no m'ha donat temps d'anotar-les. Demano disculpes per avançat als oients que han fet propostes d'última hora. No les he traslladades. Tot i així tenim unes 10 o 12, o sigui que si voleu anem a les propostes.
Vinga.
Hi havia un truqui, a més, no?
Sí, molt ràpid.
Vale, anem a les propostes corrents.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, començo a llegir jo. Si us sembla, en J. Bercero ens parla d'un cercador de llibres, es diu L'Arxiu de l'Anna, o arxiu, sí, arxiu de l'Anna, que és un cercador de llibres, articles, còmics i revistes en català. És l'antiga Zeta Library. Us sona?
No.
Bueno, aquest cercador ho fa en diferents formats, PDF, EPUB, QWC i en diferents idiomes. En Josep Ruano, parlant d'OpenAI, ens diu, hi ha una recerca a la revista Time que mostra OpenAI, com OpenAI va fer servir treballadors de Kènia pagats a menys de $2 l'hora per fer el xat GPT menys tòxic. Brutal. A vegades hi ha coses que són curioses. En Rafael Jesús ens recomana un... parlant també de xat GPT, ens recomana una entrevista que és una conversa entre en Joan Boluda, al podcast que es diu Marketing Online, és un clàssic i un històric dels podcasts, que té una conversa de veu amb xat GPT. ¿Vale? De fet, el que fa és li pregunta, xat GPT respon i això passa per un transcriptor de veu. ¿Vale? Sí, per això la pot publicar veu-veu. ¿Vale? Però és molt curiós perquè ho recrea bé el tempo de pregunta-resposta i és curiós. ¿No? És interessant. Jo me l'he escoltat i, bueno, si no teniu idea de xat GPT i com respon, és molt curiós. En Sinner ens diu, parlant d'Apple, diu que pel 40 aniversari del llançament de l'Apple Lisa, el Computer History Museum ofereix el poder-te descarregar tot el codi de l'Apple Lisa. Recordeu que era un sistema operatiu gràfic complet que ocupava 30 megas.
Això jo no ho entenc, com pot ser.
Eren guerrers, de veritat.
Ara, una tab del Chrome ja t'ocupa 30 més.
Però, un moment, estàs parlant de codi font.
Sí, estic parlant de codi font.
Magma, et fotré un clatallot, Un altre comentari de cunyat com aquest.
En Daniel Turienza, parlant de GNU Linux i parlant d'ordinadors amb GNU Linux, ens enllaça un article que crec que va sortir, si no vaig errat, a VilaWeb, parlant d'ordinadors, en aquest cas portàtils, fabricats a València, que hi ha diverses fàbriques a UK, hi ha un parell o dos fabricants a l'estat, un d'aquests a València, que et donen a l'ordinador amb Ubuntu, amb diversos sabors de Linux o amb mateix Windows. És molt Apple, si tu pots dir, ara vull posa'm això, 16 gigas, no sé quantos, tu el pots configurar. Es pot ampliar després, ¿vale? I me'l vaig estar mirant. A mi la veritat és que em fa gràcia tenir un ordinador amb Linux més actual, no un refrito, per muntar coses de la ràdio, que sí que té, el software de la ràdio té versió de Linux a vegades més que per Mac, o més o menys, però bueno, fa gràcia. En Carlos Tarlux ens parla d'NVIDIA, una cosa que crec que va apuntar el Marc l'última vegada, o almenys jo n'hem parlat, no sé si en el podcast o no, de l'NVIDIA Broadcast 1.4, una cosa que es diu iContact, que fa que el processador intern d'aquest NVIDIA i el software associat agafi els teus ulls quan estàs en una videoconferència
i els situï
mirant cap a la càmera.
Està guai el vídeo aquest, cachondo. Sí. Fa una mica de por, a vegades, perquè quan no t'agafa bé l'ull, sembla que li dona un espasmo xungo, però està guai.
Sembla que siguis una mica zombi. En Redordín, parlant de renovables, diu, si us interessa el tema d'energia i renovables, seguiu a Xavier Cugat, tal qual, Es diu Revenergètica o alguna cosa així a Twitter. Jo no puc...
Confirmo, jo el segueixo, és molt interessant.
Vale. Genial. Rafael Jesús ens parla, ja ho hem dit abans, de Ivory, aquesta aplicació dels desenvolupadors de Tweetbot, que és un client per Mastodon. El preu de l'aplicació al mes és $1.99, anual en descompte $17.99, ¿vale? Que és la quota que vaig comprar jo. També parlant de cotxes elèctrics, en Rafael Jesús ens explica, ens enllaça a una solució que han aplicat a Liverpool perquè hi ha gent que tingui cotxe elèctric sense garatge, que és carregar-lo als fanals. Això ha estat molt interessant, el debat que s'ha generat amb aquesta notícia dins del grup de Mossega la Poma a Telegram, que si no hi sou ja trigueu, ¿vale? Perquè parlem de coses molt interessants. Està subdividit en diferents subtemes i un d'ells és energia, em sembla que es diu el subtema. Mm-hmm.
Sí.
I aquí en Redordín ha estat explicant com ha d'anar això, el tema de la tensió, com han de ser els cables de gruixuts, en fi, tota una sèrie de mèdica, perquè és la seva feina. I diu, això no és fàcil, eh? Això no és treure un cable i posar un altre i ja està, eh? O, no, no, o posar més xitxa allà dintre. No, no, no. I ho explica molt bé en Redordín en el grup de Mossega la Poma a Telegram. I acabem. Acabem, sí, amb un article, parlant de Twitter, de Joan BetBC, que deia, hòstia, en Mas va entrar a Twitter per carregar-se'l des de dins. Bueno, no sé per què va entrar el Mas a Twitter, però en tot cas hi ha un article que és molt bo, que crec que és del Confidencial, eh? Però bueno, explica el que ha passat amb la gent de Twitter a Espanya, ¿vale? Que els van fotre al carrer, òbviament no els podien fotre d'aquella manera, els van tornar a readmetre i ho han guanyat tot. No sé,
els han readmès. Simplement els han fet fora. No.
Els han fet fora
amb tota la d'això, com es diu? Amb tota la...
Les stock options.
Subvenció.
La subvenció.
No es diu subvenció, collons. Com es diu?
La indemnització.
I les stock options.
Sí.
Curiós. Vale, pues fins aquí les propostes. Hem de tancar. Tenim un truqui.
Vinga, molt ràpid. Arrel d'això d'Airplay que hem parlat abans, m'he recordat que ara que després de la pandèmia tornem a tenir convidats a casa i tal, hi ha una opció que us recomanaria activar, i és que em va passar quan vaig convidar una amiga a casa, que resulta que si estava connectat al wifi, doncs, hòstia, podia parar la música que tenia en els HomePod. Llavors, pel fet només d'estar a la xarxa, eh? Llavors us dic que hi ha una manera de que això no passi. Primer seria poder tenir una xarxa per convidats, però si no és el cas...
Que és la manera més simple, que els routers d'avui dia ja fins i tot les de les companyies ja t'ho fan.
Jo no la tinc configurada a casa, la veritat. Podeu anar...
No tens amics.
No tinc massa amics. O no venen gaire aquí al poble. No, i no m'havia adonat, però per això vaig dir, hòstia, això és xungo, no? Bueno, doncs teniu a l'aplicació de casa, on posa altaveus i televisors, hi ha un lloc que diu permetre accés a altaveus i televisors. Doncs allà doncs, hi ha un punt que podeu posar a sol·licitar contrasenya. Vale? És una manera molt ràpida, fins i tot no cal que sigui un amic, potser és el teu fill i no vols que pari o que pugui controlar, bueno, no només els HomePod, sinó qualsevol accés a AirPlay o a HomeKit que tinguis.
Tinc una pregunta, Magma.
Digue'm.
Que segurament altres pares del podcast estan interessats. Hi ha alguna forma de, des d'una tele, connectar, no uns auriculars, sinó...
Llançar un raig làser que pugui electrocutar sense fer molt de mal al teu fill, que és un pesat?
No.
Segueix.
Hi ha alguna forma d'emetre senyal Bluetooth per múltiples auriculars des d'una televisió? Jo sé que des de l'iPad pots compartir. Un iPad pot compartir àudio a dos.
Sí,
però no AirPods. És per Bluetooth pur, és perquè hi ha AirPlay darrere, no?
Llavors,
L'Apple
TV t'ho podria fer?
No però ho he provat.
A veure, la clau és simultàniament, no?
Sí.
La clau és que dues persones puguin mirar la tele amb AirPods perquè, com que el meu fill es desperta a la mínima, miro les pel·lis subtitulades. Perquè si no, perquè no sento res.
I sense so.
I sense so.
I per què no poses tu a l'auricular dret i li dones a la teva parella
l'auricular
esquerra?
Rai, no has vist mai aquell aparato que és per...
La resposta només pot ser que tinc molta cera i la meva dona diu que no.
Hòstia, amb el Bluetooth es pot treure molt ràpid la cera. Ja el Marc ho sap. Rai, mira't aquell aparato. Això ho desconec, eh? I, de fet, no sé si l'Apple TV ho pot fer, això. Crec que no.
L'iPad sí que ho hem fet.
Sí, sí, els dispositius iOS ho poden fer. De fet, es va presentar en una keynote, això. Però l'Apple TV ho hauria de poder fer, també, en teoria. Però no, no em sona que es pugui fer. Com a molt l'Apple TV. Escolta'm, jo que he donat formació a molta gent gran, abuelitos...
Ho dius tant, Tomàs.
Perdona, jo no he fet cap pregunta. Jo em sé totes les solucions.
Jo m'estic dirigint a tu, Rai.
Tu vigila que d'aquí dos dies...
Hi ha un aparato que fa molts anys que existeix. De fet, quan treballava a la botiga es venien bastant. Que és un aparato de Philips, no sé de què, hi ha diverses companyies, que et fa... és com allò dels cotxes, que per ràdio t'envia el so a uns auriculars. Això li vaig ensenyar a una abuela que encara viu, a vegades ens parlem, que es veu que despertava a tot gràcia, perquè, clar, era molt sorda, i a l'estiu, amb les finestres obertes, despertava tot el vecindari amb la tele, no? I li vaig comprar això i li va anar bé. És un aparato que el connectes a la sortida de so de la tele i per ràdio t'ho envia uns auriculars. I dic que deu funcionar perquè, com que és per ràdio, m'imagino que...
Però els AirPods, fill meu...
Eh?
Els AirPods no seran compatibles amb aquesta cosa.
No, els AirPods no, t'ho dic. Els AirPods no, t'estic donant una alternativa. Una alternativa. Ah. No, amb els AirPods no crec que puguis connectar-los a la tele.
No, d'aquesta alternativa agafo un cable jack de 3 metres o de 5 metres i ja ho tinc fet.
No. I de fet, algun cop que he connectat auriculars a les teles, no pots ni pujar ni baixar l'àudio, bueno, està molt mal implementat. O sigui que no sé.
Molt bé, nois. Doncs arribem al final d'aquest episodi, al 542 de Mossega la Poma. Gràcies. Avui jo vull donar les gràcies especialment a en Ryan Magma, que hem fet una mica malabars per poder-nos trobar i gravar aquest episodi, perquè ha sigut una setmana complicada a nivell de logística d'agendes i logística horària. I, com no, donar-vos les gràcies a tots els oients que heu arribat fins aquí. Un agraïment últim i molt especial a en Sinner Boff, que és l'única persona que ens està seguint en directe a l'streaming de YouTube.
Sí?
Perquè no hem avisat a ningú. No, com no hem avisat a ningú i hem sortit així a saco paco, al nostre estil, pues clar, ningú estava pendent. I l'únic que diu, oi, què feu aquí? Ha passat el cine i diu, oh, què feu aquí? Que esteu
això vol dir que els de YouTube no tenen la campaneta, no? Allò típic que escoltes els vídeos, la campanita.
És que no ho he anunciat,
Marc. O que tenen
no
vida.
No ho he anunciat.
També no podria ser que tinguessin vida apartada.
I tenen les notificacions apagades a aquesta hora ja.
Que ve més, i pitjor. Sí, que segur que serà de menys qualitat.
Més canes.
Més canes. Una abraçada a tots, mosseguis.
Vinga.
Fins aviat. Adéu.